Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Iniciatives per convertir en zones per vianants les àrees comercials han d'anar acompanyats de projectes de gestió. Així ho va explicar fa uns dies al programa al matí de Ràdio Sabadell el Jordi Obradors, que és coordinador de l'Observatori dels Centres Urbans i gerent de Sabadell Comerç Centre. Molt bon dia, gràcies.
Hola,
per acompanyar-nos
bon
de nou.
Què tal?
Jordi, de fet és una afirmació que surt de l'informe de l'Observatori impulsat per la Fundació Comerç Ciutadà, que agrupa les associacions de comerciants de 8 ciutats mitjanes, entre les quals hi tenim a Sabadell. És un informe que ens hem quedat mitges de desglosar i li vam dir al Jordi vine, perquè encara tenim moltes dades per analitzar d'aquest informe. Primer de tot, per acabar d'abordar les qüestions que parlàvem l'altre dia en relació amb els carrers per vianants i les àrees destinades a les persones que passegen per tal de que puguin comprar, quan parlem de projectes de gestió, a què ens referim? Són projectes de dinamització? Què és exactament el que necessita una àrea comercial per poder tirar endavant i que, més enllà de la vianantització, de convertir la zona per vianants, fem-ho fàcil de dir, tiri endavant i els comerços triomfin?
Bueno, quan parlem de gestió, bàsicament el que fem és deixar de parlar d'inversió en pedra. És a dir, a vegades, quan volem transformar coses de la nostra ciutat que no acaben de funcionar, les decisions més immediates, les que ens venen al cap, són transformacions físiques. A vegades, a vegades aplica, o sigui, cal una transformació física, però en el cas concret que estem parlant ara del centre de Sabadell, la transformació física ja està feta, com a mínim el seu gran gruix. Ens quedaria poder, si que m'ho permets, la via Massaguer, és un tema important, és un tema pendent, però la resta del centre està transformat amb inversió física. Llavors, a partir d'aquí, entres amb la gestió, amb la política, amb què faig amb això que he transformat, com ho gestionaré a partir d'ara, perquè les coses soles funcionen, però funcionen a la inèrcia que el mercat decideix o que... Per tant, si posem gestió, intentarem que les coses esdevinguin de la manera que nosaltres pretenem que s'esdevinguin. Per tant, projectes de gestió. En aquest cas, plantejàvem l'altre dia que hi ha una gran oportunitat a la zona peatonal, per tant, hi ha molts diners invertits en obra, transformació física, però no hi ha hagut un projecte de gestió posterior, no? Llavors, el que estem plantejant, i així l'Observatori també ho detecta, una bona oportunitat, i aquesta bona oportunitat no estem parlant de milions d'inversions, d'obres, de concursos públics, no, estem parlant de que una persona, dues persones, d'una estructura, jo diria, quasi públic-privada, o sigui, en col·laboració amb les persones que treballem en aquest àmbit, més l'administració pública, perquè ni l'un ni l'altre sols segurament se'n sortirien del tot o amb suficient èxit, però plegats podem posar sobre la taula un projecte de gestió que transformi aquesta zona de vianants, que jo penso que té un gran potencial, no? Avui els companys del diari Sabadell plantejaven bornejar Sabadell, no? Fer d'aquest espai del centre de Sabadell un petit born, que és una mica l'eslògan que Sabadell Comerç Centre ja fa un temps que està treballant a través d'aquests estudis. Com ho faríem? Bueno, doncs aquí tenim locals. Locals, què vol dir propietaris? Hem de parlar amb els propietaris, per tant, això és gestió. Què més faríem? Bueno, és un espai de lleure, d'estada, de passeig, per tant, el podem ocupar? Terrasses, oferta gastronòmica, oferta cultural, això també vol dir gestió. Fem una ordenança de terrasses pensada per espais de peatonalització, de peatonals, amb una qualitat d'estada, amb una qualitat de terrasses determinada. Parlem d'anar a buscar operadors, gent emprenedora, gent que està mirant ciutats o que està mirant a dintre la nostra ciutat on podem muntar un tipus de negoci determinat. Per tant, si tenim serveis a l'emprenedoria comercial, que aquí jo també penso que és molt important, doncs, que l'Ajuntament i nosaltres i Sabadell Comerç Centre podem arribar a algun tipus d'acord per tot aquest assessorament a nova emprenedoria comercial, doncs orientar-los a quines zones, de quina manera, quin tamany d'empresa necessiten, quin tamany de local, quin tipus d'oferta que generi valor afegit. Per tant, tot això que estic dient ara no és posar ni una excavadora ni moure una pedra, ni fer res, o sigui, és gestionar amb els actors implicats: propietat, activitat, organitzacions en el territori, comerciants preexistents, mercat municipal, que és una peça important en aquest espai. Per tant, això és gestió.
Aquestes són les situacions que caldrien a Sabadell. De seguida anirem també les demandes que traslladeu al nou executiu, però vull entrar a les dades de l'estudi, no fos cas que ens faci com l'última vegada.
Vinga.
A veure, a Sabadell, quin és el dia que més comprem? Quina és la tendència? És el dia que tothom ens passaria pel cap, dissabte, o hi ha alguna manera de funcionar diferent a la nostra ciutat?
Mireu, Sabadell, en comparació amb altres municipis d'aquest observatori, d'aquests 8 municipis, tenim una situació d'una certa estabilitat de les ventes en dies de setmana. És a dir, hi ha ciutats, per exemple, que destaquen molt, com Granollers, que el dijous és el dia de mercat, és un mercat tradicional de fa molts i molts anys, que és un mercat de comarcal, que diem, allò que trau la comarca no es visita, i ve a Granollers, i aquell dia les seves xifres es disparen. Sabadell, per contra, té un comportament més estable. Els dies de més venda es reparteixen en tres, els dimecres, els dijous i els divendres, són dies de força activitat, cada zona té la seva idiosincràsia, però són dies de força activitat. El dilluns i els dimarts, sobretot els dimarts, són els dies poder més fluixets en quant a nombre d'operacions que es fan, i després el dissabte, tot i que hi ha una sèrie de zones i d'activitats que baixen la seva activitat, es dispara enormement el primer tram de la Rambla, és a dir, on tenim la roba, l'equipament de la persona. I això com s'explica? Doncs és molt senzill. Cal entendre, o hi ha una gran diferència entre anar a comprar i anar de compres. Anar de compres requereix temps. Anar de compres vol oci. Anar de compres vol parar a fer un cafè o una cervesa. Anar a comprar vol dir anar ràpid, entre cavalls d'aquí cap allà, aprofito per comprar. Per tant, el comportament dels sabadellencs que visiten el centre, o que visiten, que treballen, que estudien, o que hi van a fer gestions, aprofiten de dilluns a divendres a comprar, fan compres també, perquè els dimecres, els dijous i els divendres l'equipament de la persona també té xifres destacables, però sobretot el dissabte, de cop i volta veiem que zones més especialitzades en compra quotidiana, com pot ser Ronda Samanov, com pot ser Carrer Tres Creus, o la part de baix de la Rambla, el dissabte perden velocitat i guanya velocitat la part de la Rambla de la zona de dalt i el l'eix central, que és on situem doncs, l'oferta de restauració i l'oferta de roba. Per tant, ens puja la roba el dissabte perquè anem de compres. Per tant, tenim una setmana molt ben estacionalitzada, no tenim grans dies de davallades i, per tant, en aquest sentit, Sabadell doncs, reparteix força bé les seves ventes. Si tu em dius, és que jo sóc del sector de la roba, doncs jo et puc dir quins dies i quines zones pots rentabilitzar millor i, per tant, en quins dies has de dotar-te més personal, en quin dia de públic. Si et tens una fruiteria, et diré quins dies necessites. Inclús et puc arribar a dir, amb les dades que tinc de l'observatori, quines franges horàries. Perquè això també va per franges, és a dir, el dissabte no té el mateix comportament al matí que a la tarda, per exemple. Per tant, tot això, doncs, jo ara t'estic donant dades generalistes de dies de la setmana i grans sectors d'activitat, però podríem submergir-nos en les dades i donar un... Per això et parlava abans d'ajudar els emprenedors.
Clar, perquè en aquest sentit hi ha zones de Sabadell on el dissabte a la tarda, per exemple, hi ha molts establiments que tanquen persiana. Sobretot penso en establiments doncs, de fruiteries, carnisseries, peixateries, etc.
Correcte.
Clar, amb aquestes dades a la mà podríeu dir ep, que potser surt més a compte tancar dimarts tarda que hi obriu el dissabte tarda, no?
Podrien ser recomanacions i també en funció de la zona on estan ubicats. Per exemple, el Mercat Central el dissabte al matí és una gran locomotora per la zona peatonal de Ponent, és una gran locomotora, però el Mercat Central el dissabte a la tarda tanca i la zona que allà ens cau. Tampoc sé si obrís el dissabte a la tarda si la zona ens pujaria. Si la zona no té una oferta complementària interessant. Per tant, són temes que cal veure, que cal estudiar. Però al final un obre o tanca en funció del comportament de la zona i de l'especialització dels tipus de productes que té la zona. S'ha parlat molt durant molts anys de la liberalització d'horaris, s'ha parlat de que si els horaris... Avui les botigues obren i tanquen en funció de l'oferta i la demanda. O sigui, estem en un nivell de flexibilització que ens podem plantejar obrir, ens podem plantejar tancar. Evidentment, el comerç, quantes més hores està obert, millor, així, d'entrada. Dic d'entrada perquè després hi ha molts matisos, hi ha molts sectors, hi ha moltes zones, no el mateix estar en una zona turística, en una zona no turística, en una zona d'afluència de visitants de fora de la ciutat, en una zona que el comerç és, bàsicament té una vocació de servei als veïns, per tant, en funció d'on estàs ubicat, doncs el discurs d'horaris pot ser un o pot ser un altre.
També això, aquests estudis potser ajuden a aquell petit comerç que quan arriba el moment, per exemple, penso en l'època de Nadal, que les grans superfícies s'obren de dilluns a diumenge, fas aquell plantejament d'ostres, ho faig per tendència, m'aturo, penso i penso també en els meus treballadors, perquè això ho parlem sovint amb Sabadell Comerç Centre, amb diferents associacions de comerciants de Sabadell, de dir, ostres, com poder combatre el petit comerç en un moment, en un context com aquest, penso, ja et dic, sobretot a l'època de Nadal, en què els que tenen molts treballadors poden anar movent plantilla, però els que són un comerç familiar li costa molt més, no?
Sí, és evident que l'època de Nadal és una època de grans oportunitats per les empreses que es dediquen a la distribució, i per tant no pots deixar passar aquesta oportunitat, és a dir, jo et diria d'entrada, ve el Nadal, obre, fes un esforç i després compensa totes aquestes hores, compensa tot aquest esforç de la teva gent, busca maneres de compensar aquest esforç, perquè l'esforç és gran en un comerç de petita dimensió, haver de fer aquest esforç durant el mes de desembre, que pràcticament no hi ha ni un cap de setmana d'aturada, i d'alguna manera o d'alguna altra això s'ha de compensar i s'ha de recompensar. El que no podem fer és en èpoques de Nadal tenir les botigues tancades, en èpoques de Nadal s'ha d'obrir, quan hi ha predisposició a consumir, quan hi ha voluntat, el que dèiem, no? A vegades el mercat ens acaba regulant aquell debat d'horaris, el propi mercat és el que ens l'acaba regulant per Nadal. Home, tancar botigues per Nadal, a mi em sembla. I zones com el centre de Sabadell, que té un mix comercial, doncs, d'equipament de la persona, de restauració, té capacitat de traure gent de més enllà del seu barri, de la seva ciutat, per Nadal està obert. Si no estem oberts, perdem competitivitat. Ja no només a nivell d'empresa, una anàlisi absolutament empresarial, sinó que el que perd competitivitat és la ciutat. És a dir, si en els moments que la gent vol sortir, vol passejar, vol comprar, vol fer un cafè, vol estar al carrer, vol viure el Nadal d'una determinada, si la ciutat està tancada, si la ciutat no s'hi posa bé, diguem, la ciutat anirà perdent pistonada i al final la gent optarà per altres opcions. Per tant, sí que és veritat que és un esforç personal, és un esforç del comerç, és un esforç dels treballadors del comerç sobretot, però és un esforç que al final jo penso que es veu recompensat i que la ciutat en té un retorn important, més enllà de l'activitat econòmica comercial, estrictament parlant. És a dir, jo sempre dic el mateix, un centre de ciutat no és un lloc on s'hi compra, això és un centre comercial, un centre de ciutat és un lloc de llocs on hi passen moltes coses, i una de les més importants, i penso que és amb la de que s'ha de treballar, són conceptes d'identitat, d'identificació. Quan un ciutadà no s'identifica amb el seu centre de la ciutat, allà està passant alguna cosa. Està passant alguna cosa que va molt més enllà, evidentment, del simple anàlisi comercial. Perquè si el centre de la ciutat és el comerç, anem perduts. El centre de la ciutat ha de ser molt més que el comerç. Ha de ser un lloc on ens reivindiquem, on ha de ser un lloc on ens trobem, on ha de ser un lloc on coincidim, on ha de ser un lloc on ens identifiquem històricament, en memòria històrica, perquè és el lloc on he fet manifestacions, és el lloc on he quedat amb els amics, és el lloc on... Per tant, hi ha una part de memòria històrica, de memòria personal, algú podria dir un anàlisi sociològic de què és un centre urbà, va molt més enllà de l'activitat comercial. Per tant, dius, home, si en èpoques tan significades com el Nadal tenim un centre trist, amb poca activitat, doncs al final la gent, diguem, es va diluint, i aquest centre, sense donar-nos en compte, estem perdent la seva dimensió sociològica, no comercial, sinó estem perdent la dimensió sociològica del centre. Llavors això una ciutat ho acaba pagant car en el temps.
Internet, perquè és un dels grans debats. Internet està afectant el centre de Sabadell, és a dir, els sabadellencs són més de comprar per internet o encara ens agrada allò el comerç físic?
Aviam, l'internet ho afecta tot, no només a Sabadell i no només al centre de Sabadell i no només al comerç. Internet és una revolució de maneres de fer, de manera de relacionar-se, de manera de conèixer persones, de manera de comprar, de manera de tot. Per tant, ens transforma com a societat de dalt a baix, ens gira com un mitjó. A partir d'aquí, com tots els canvis, es compatibilitzen i cal veure amb el temps quines coses es transformen definitivament i no hi ha volta enrere, i quines coses, diguem, conviuen i quines coses doncs no quallen en aquestes noves propostes. Així d'entrada, el que podem dir és que el canal digital, internet, doncs ofereix bones oportunitats pels clients, pels ciutadans, de buscar, de comparar, de triar, de remenar, de veure ofertes que inclús no a Sabadell, sinó en el seu país no existeixen, i per tant és un canal molt interessant des del punt de vista del consumidor. Ara bé, hi ha una sèrie de qüestions vinculades amb això que cal considerar. primer és tot l'impacte a la mobilitat i l'impacte en el medi ambient, que això jo crec que avui no toca ara parlar-ne, però té ramificacions molt, molt interessants d'analitzar, de ser conscients, de ser-ne crítics, de posar ordre, etc.
I que estem parlant molt a Sabadell amb el magatzem d'Amazon que s'està a punt d'ubicar aquí al costat.
Correcte. Per tant, estarem en l'ojo de l'huracán. Per tant, això és tot un debat que jo crec que és molt interessant de fer. Però des del punt de vista estrictament comercial, quina és la tendència, quina és la gran diferència, quin és el valor competitiu important? Nosaltres estem detectant que el que és l'estricte intercanvi de producte, hi ha un canal que és eficient, que és internet. Al final et permet comprar al millor preu, no sé què, i si no tens una urgència, tot i que cada vegada resolen més l'urgència de tenir el producte, internet és eficient. És eficient fins que no ens posem a regular aquestes qüestions que comentàvem, medi ambient, deixalles, mobilitat, perquè si tot això es comença a regular, es comença, diguem, a tenir doncs, la seva fiscalitat, igual aquests preus tan avantatjosos, doncs comencen a no ser tan avantatjosos. És a dir, l'avantatge del preu l'estem externalitzant sobre el medi ambient i la mobilitat. Per tant, algú ho paga. I qui ho paga? No ho paga el consumidor, ho paga el medi ambient, ho paga la mobilitat dels ciutadans. Per tant, en el moment que comencem a internalitzar aquests costos, que ara estan externalitzats en el medi ambient, en el moment que aquest canal internalitzi els costos reals, veurem si el preu serà tan competitiu o tan poc, o tan més o tan menys competitiu. El que sí que és cert és que el comerç, per competir i per conviure amb aquesta plataforma, estem veient que l'estricte intercanvi de producte no és suficient. Hem d'oferir experiència, hem d'oferir valor afegit, o hi ha un tipus de comerç que no desapareixerà per molt internet que hi hagi, que és el que va vinculat al servei. Per exemple, jo no m'imagino, m'ho puc imaginar, una perruqueria per internet. M'ho puc imaginar perquè igual algú s'inventa una història que diu tupeluquero.com i et ve el peluquer cara a casa a l'hora que tu has dit i et talla els cabells. Però el que és la prestació del servei, al final s'ha de fer una prestació física d'aquest servei. Per tant, tot el que és restauració, serveis a les persones, serveis professionals, venda amb valor afegit, garantia, retorn, aconsellar-te, tot el que és valor afegit, i sobretot l'experiència de compra, allò que dèiem d'anar de compres. El anar de compres és fonamental per competir en un sector com en un canal com el de l'internet. Anar de compres és clau i, per tant, si el comerç és capaç d'aconseguir l'experiència d'anar de compres, i en aquest sentit nosaltres per això estem parlant de, combinem roba, o sigui, de la persona, combinem restauració, combinem espais de qualitat urbana per estar, per passejar, per trobar-nos, jo crec que aquí, evidentment hi haurà algun tipus de negocis que aniran caient, perquè el canal d'internet és molt més eficient en aquests moments, insisteixo, però n'hi haurà molts altres que serà molt millor comprar aquí que comprar a no sé on.
Però tenim dades de quin percentatge de sabadellencs compra per internet o compra als establiments?
Hi ha estudis d'hàbits de consum que avui no he portat les xifres però les tenim, i això també va molt per sectors, és a dir, l'alimentació és una història, la roba i complements és una altra, la tecnologia, els viatges, ja ni te digo, vull dir que això va una mica per sectors, però és evident que són xifres que van creixent, no resten, creixen. De fet, creixen, i per això s'obre el debat de l'impacte mediambiental, de la mobilitat, de les deixalles. El tema de les deixalles és molt curiós, és a dir, nosaltres tenim aquí a Sabadell i totes les altres ciutats tenen una taxa municipal de deixalles, de les quals hi ha unes deixalles que són doncs, domèstiques, o de taxa, la taxa municipal de deixalles, hi ha la domèstica i la comercial i la industrial. La comercial, et trobes que es fixa una taxa doncs, a partir d'uns metres quadrats, a partir d'uns sectors, i després hi ha uns topalls. Si tens més de no sé quants metres quadrats de comerç, doncs la taxa es congela i a partir d'aquí ja només pagues X. Resulta que, no per fer publicitat, però grans operadors d'internet tenen doncs, el centre de distribució no sé, a l'Hospitalet, o el tenen a Reus, o és igual, i comencen a distribuir paquets per tot Catalunya. Distribuir paquets vol dir al final distribuir merda, o sigui, cartrons, plàstics, embolcalls, dobles embolcalls, que van a parar en els contenedors de la nostra ciutat. I que després aquell ajuntament que no cobra la taxa perquè aquell operador l'està pagant allà on té situada la nau de distribució, aquell ajuntament ha de recollir totes aquelles deixalles d'aquell operador que no cotitza en aquella ciutat. Per tant, tenim un model de deixalles muntat a través de que l'intercanvi comercial es produeix en la ciutat, ve un nou model, que és el d'internet, l'intercanvi de productes es produeix a la xarxa, però les deixalles, la porqueria, es queden als municipis. I després els municipis han de gestionar aquesta porqueria. I després diu, i qui ho paga? Oh, com que és cartró, com que és vidre, doncs el comerç. I llavors es produeix aquella paradoxa tan curiosa de dir, veiem, jo no venc, perquè ven algú altre, però li pago les deixalles.
Sí, sí.
I per tant, dius allò, és cornut i paga el beure, no? Per tant, imagina't els reptes que suposa el tema de l'internet amb gestió de deixalles, amb mobilitat, amb medi ambient. Brutal.
Ara que parlem de reptes, quins són els principals reptes que té el nou govern de Sabadell en l'àmbit de, del comerç? Al teu parer.
Bé, això és tot un altre capítol. Ens ho podem mirar per barris, per zones comercials, o ens ho podem mirar com una política més general. I llavors hi ha tota la part d'inversions i equipaments que tenen relacionats amb el comerç, com són els mercats municipals i de més. Aviam, jo penso que el principal repte és de tenir organitzacions en el territori fortes. És a dir, fa uns anys aquí a Sabadell hi havia 8-10 associacions de comerciants actives, fortes, amb una implantació en els barris, treballant colze a colze amb associacions de veïns per organitzar la festa major del barri, per organitzar qüestions d'aquest tipus, per fer promocions en els comerciants del seu barri. Això és una cosa que en els darrers 8 anys, és a dir, en dues legislatures, en les darreres dues legislatures, s'ha anat fonent a poc, i per molts motius, segurament, i un d'ells, i no cal posar-ho en dubte, és la crisi. És a dir, al final la crisi no ha deixat indiferent a ningú i en aquí també ha fet la seva feina. L'anàlisi i la situació actual a la ciutat de Sabadell és que bàsicament hi ha com a organitzacions comercials amb una certa capacitat d'inversió, de gestió, de generació d'idees, n'hi ha dues o tres, de 8 o 10 que en teníem. Per tant, jo crec que una de les polítiques que es podria fixar a l'Ajuntament és recuperar aquestes organitzacions, donar-los suport per tal de que reorganitzin els seus territoris, es tornin a implicar amb el seu veïnatge, ajudin a l'activitat comercial del seu barri, perquè al final, quan comencem a tancar botigues, i en el centre, perquè el centre jo crec que diguem, té capacitats, té projectes, té situacions per tirar endavant, però quan comencem a tancar botigues en els barris, el problema és més greu, perquè aquestes botigues, la seva funció és donar servei als veïns. Si comencem a tancar botigues als barris, el problema és més greu. L'altre dia estàvem a Torre Romeu, un projecte que estem treballant allà, i dius, bueno, ja la mitjana d'edat dels habitants d'aquell barri són alts, si el comerç ens va tancant, aquesta gent que té problemes de mobilitat o que no té tanta facilitat per moure's com una persona de 30, de 40 anys, com s'autosubministra el seu quotidià, alimentació, farmàcia, etc. No? Per tant, les polítiques comercials en un municipi són claus perquè van molt més enllà de l'activitat econòmica. És que és una activitat social en molts barris, no? Perquè aquesta vocació de servei al veïnatge, aquest comerç de proximitat que en diem, és clau per tal de que la qualitat de vida dels ciutadans funcioni a tots nivells de vida, d'edat i de més. Per tant, aquesta és una línia, o sigui, reforçar les organitzacions, fixar-se en les zones on hi ha aquesta dificultat, formar, i jo crec que orientant a l'emprenedoria. Hi ha molta gent que vol obrir botiga, vol obrir comerç, vol donar servei, vol fer una proposta de producte determinada, i aquí a Sabadell no sé si trobarà una orientació empresarial adequada. Jo per això també proposem aquests convenis amb l'Ajuntament. Escolta, el centre d'emprenedoria, treballem-lo plegats. Nosaltres tenim molta informació en el cas del centre, i aquesta informació jo no dubtaré que en un temps no gaire llunyà també pugui estar a Can Oriach, perquè ja hem començat a treballar, a fer el cens, a parlar-los de tot això de l'observatori. Per tant, si l'Ajuntament ens ajuda i treballem plegats, podem activar moltes qüestions.
Moltes coses ens han quedat per parlar,
sempre,
Jordi. Haurem
sempre
de buscar pràcticament col·laboracions per fer cicles.
Molt bé.
Gràcies per haver-nos acompanyat.
D'acord,
que vagi
molt bé.
Bé,
bon dia.